Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez i Elisa Giner. Avui comencem Plèiades parlant sobre la venda de productes en línia. Per parlar-nos d'aquest tema, que en aquestes dates prenadalenques de compres i regals està tan d'actualitat, tenim amb nosaltres el cofundador i director comercial i de màrqueting de l'empresa Terra Valenciana, Pere Palès. Benvingut, Pere.
Gràcies, bon dia.
El nostre convidat naix a València. Ell mateix es considera riberenc de Carcaixent. Les seues especialitats laborals estan relacionades amb l'administració i direcció d'empreses, com ara direcció d'equips, orientació clara segons els resultats, empreses emergents, comerç exterior i mercat de l'Amèrica Llatina. Ha ocupat diferents llocs directius en el sector de seguretat i investigacions a l'empresa Prosegur Activa, com ara delegat de negocis a les Illes Balears, més tard ha estat director de Nou Habitatge i Comptes Estratègics, a continuació director general per a Xile i finalment Chief R&D Officer. En el sector de consultoria d'estratègia i operacions ha estat director general de l'empresa Business to Win i actualment ocupa el càrrec que hem esmentat anteriorment en l'empresa Terra Valenciana, dedicada a la venda per internet de productes del nostre país. Pere, què entenem per comerç electrònic i quin tipus de client en fa ús?
Bé, comerç electrònic, definicions hi ha moltes, no? Bàsicament és tot aquell comerç que s'efectua a través d'internet i que té com a client principal pues el mateix perfil d'usuari que fa ús de l'eina d'internet habitualment. Gent jove, de mitjana edat, que ha perdut la por d'emprar l'eina d'internet per a fer les seues transaccions i fins i tot ja fa les seues transaccions i també les seues compres, no? De fet, vull dir, les grans empreses del món de la distribució ja tenen un alt percentatge de vendes a través del comerç electrònic. Per tant, ja és com comprar al cantó, només que ho fas a través d'un ordinador i a través de la xarxa, no?
Bé, Pere, s'ha percebut un augment de la venda en línia els últims anys. Creus que aquest tipus de venda pot arribar a competir amb la venda tradicional o potser ja està competint d'una manera forta, no sé?
Jo crec que el client ve a ser un client distint. Jo manifestaré en primer lloc un desig. És que no m'agradaria que competira tant. Vull dir, realment jo crec que és molt compatible la compra en el comerç del cantó, la compra en la teua tenda de sempre de confiança, a la compra a través de la xarxa. Jo crec que les ofertes són distintes. I en la nostra mà està fer una oferta raonable al client que permetisca la convivència de les dues formes o de més formes de comerç, no? Però jo crec que han de conviure lluny de fer-se competència.
Pere, en la pregunta que feia Toni ja ens avançaves una miqueta el que jo ara preguntaré tot seguit. D'on sorgeix la idea de crear una tenda en línia de productes exclusivament valencians? Quan et planteges això?
Pues jo crec que sorgeix de la pròpia insatisfacció com a client. Realment el poder, o millor, el no poder trobar productes valencians als lineals, el no poder trobar productes valencians a la tenda del cantó, el buscar i no trobar fins i tot a la ciutat de València o a comarques, pues ens generava una frustració com a clients notable, no? El no poder trobar productes que són ben coneguts, no? I aquesta dificultat és un fet. Davant d'aquesta situació farem un pla de negoci inicial, farem quatre números, veurem que allò era possible i ens llançarem a l'aventura de Terra Valenciana. Recorregarem el país amunt i avall més de 6-7 voltes per trobar els productes i els proveïdors i els productors que teníem en ment, perquè el que volíem era vendre no productes industrials, sinó productes artesanals o naturals o ecològics. Uh-huh. I bueno, pues anàvem recorrent comarques, comarca rere comarca, i obtenint els productes i els productors que més ens interessaven, no? I en tota aquesta experiència acumulada, pues, l'1 d'octubre passat llançarem Terra Valenciana, però insistís, Nike, de la pròpia insatisfacció que teníem com a client.
I ara, durant el recorregut que fèreu pel nostre país, quins productes vau trobar i qui són els vostres proveïdors?
Pues mira, tenim tot tipus de productes. Tenim productes des de literatura, que és l'última aposta que hem fet i que creguem que el llibre és un magnífic complement de la gastronomia, per exemple, de productes d'alimentació, passant per mermelades, xocolates, mels, embotits, tot tipus de productes, fonamentalment d'alimentació, i que pretén ser cada volta més ample. Ara estem també tantejant el tema de l'artesania popular, artesania que es fa a comarques, i que l'àmbit és molt, molt concret i molt reduït, i volem amplificar una miqueta eixa senyal. I productors, diguem, proveïdors, tenim més enllà de 60 proveïdors, que insistís, que és bo remarcar-ho, no? Que el seu àmbit d'actuació és absolutament local, és gent que té prou, diguem-ne, en la seva producció de sempre, en els seus compradors de sempre, i no necessita més. Llàstima que tingues que anar-te'n a Morella o a Torre d'en Besora per a menjar una cua allà de les que allà es fan, que són espectaculars. Per què? Perquè les xarxes de distribució no distribueixen aquest producte. No? Uh-huh. La nostra llavor era la d'amplificar tota aquesta senyal i fer i posar a l'abast de la gent, a disposició de la gent, aquests productes. No?
La veritat és que sona molt bé, no? Tot el que ens estàs explicant com una aventura realment ben interessant, no? I molt, sí, molt motivadora.
Sí, ho és, sí, ho és.
Volia preguntar-te també, quin tipus de campanyes publicitàries utilitzeu per tal de difondre els vostres productes i transmetre, no, al gran públic valencià, bueno, o de fora de les nostres comarques, aquesta aventura tan interessant?
Pues ens agradaria fer campanyes publicitàries. Ens agradaria fer campanyes publicitàries. Desgraciadament, els mitjans d'una empresa que comença són els que són, i més en les tres que corren, on l'emprenedor ho té complicat, i és cert, i no cal tampoc amagar-se'n. És difícil que un emprenedor tiri endavant amb les ferramentes que avui hi ha. I treballem molt del boca a orella. El boca a orella, el generar confiança en la gent de confiança, i bueno, i els amics i amigues que tenen a bé convidar-nos a magnífics programes com este, no? on poder contar que és Terra Valenciana. No? Vull dir, no anem més enllà, encara que el nostre mitjà és internet, però no, de moment no podem fer més. Creguem que a partir del primer any, quan Terra Valenciana es consolide, podrem començar a arribar a més gent. No?
Vale, la frase que deies abans m'ha agradat molt. La confiança genera confiança de client a client. Aleshores, jo trobo que va molt bé a la pregunta que vull fer-te ara. Abans ens comentaves el perfil dels clients, i això ens agradaria que ens comentés això. Quin client consumeix normalment els vostres productes? Perquè com que és a través d'internet, pot marcar un poc això? Les persones que són més joves, més avessades, o els més grans, que trobeu?
Pues mira, primer te diré, per concloure, que nosaltres tenim certa vocació de botiguers. Sempre ho diem, perquè a mi sempre m'ha agradat, i crec que a més forma part del que som i del teixit productiu valencià, el botiguer del cantó. A mi m'agrada molt, jo sempre he comprat en la botiga del cantó, i la meua infància és la botiga del cantó. I m'agrada que perdure, i si a més pues, puc fer una botiga del cantó virtual on la gent pugui comprar millor que millor, no? El nostre perfil de client creiem que és més el que busca un producte de qualitat, el que busca un producte de qualitat, el que no li importa pagar una miqueta més per una mermelada artesanal front a una mermelada industrial. També la gent jove, perquè jo crec que la gent jove també aprecia més per cultura, per educació, per coneixement, aprecia més aquest tipus de productes, però sobretot aquesta mitjana edat de gent que ja és avesada en l'ús d'internet i que degusta, que gaudix de les coses distintes, diferents, i si són del seu país, millor encara. O sigui, creiem que aquest és un poc el nostre target. No sabria dir-te de 30 a 45, no sabria dir-vos quin és el target exacte, però sobretot la gent que valora la qualitat per damunt del preu, que creiem que cada dia és més gent la que... Perquè, clar, comprar en grans superfícies a preu, això ja ho fan molts. Realment també creiem que existeix un client tipus que valora molt el tindre més qualitat i no tant el preu. Això és fonamental per nosaltres.
Doncs sí, al cap i a la fi és el menjar, que és molt important.
I tant que sí.
Amb les coses de menjar no s'hi juga.
No s'hi juga, no, i tant. I tant que sí. I també es vol dir que creiem, i això no som nosaltres qui millor podem corroborar-ho, però els productes artesanals, els productes naturals ecològics, són millors i millors per a la salut que els productes industrials. No farem apologia d'una cosa front a l'altra, però creiem que és així. No? Una bona dieta crec que millor acompanyada d'un producte artesanal que no el contrari. No?
I tant. A més, compensa, no? Perquè tot allò que gastes en menjar t'ho estalvies en píndoles després, no?
Sí, bueno, jo crec que sí.
és una inversió en salut, aleshores. Sí. Una tomaca valenciana, per exemple, un bon encís en valencià, això sí. És una meravella a la manida. O sigui,
sense dubte.
Bé, Pere, com ens has dit, els clients cerquen qualitat i sempre que és possible també demanen productes exclusius difícils de trobar al carrer, no? Però quins productes contenen aquestes característiques dels que vosaltres oferiu?
Pues te diria que gran part. Nosaltres anem buscant el producte difícil de trobar, el producte exclusiu. Jo sempre poso exemples que crec que són molt significatius, no? El formatge de Catí. Tots conegueu el formatge de Catí. Bueno, pues vos he de dir que tristment a la ciutat de València hi han dos o tres punts de venda al formatge de Catí. No hi ha més. Si vols formatge de Catí, o tenes d'anar al Maestrat, o tenes d'anar a tendes molt especialitzades, però no el trobaràs a les grans superfícies ni el trobaràs a cap de lloc, no? Bueno, pues és un producte molt conegut o relativament conegut, però molt difícil de trobar. Després tenim productes més locals, com pugui ser la pericana, l'espencat o similars. No? La pericana, més enllà de l'Alcoià o el Comtat, és desconeguda. No?
L'espencat també es ven?
També es ven.
Ah, jo és que com sempre me l'he fet.
També
no sabia que es venia espencat.
També es ven, i a més absolutament natural i extraordinari. Bueno, pues, per una banda estan les conserves tradicionals que s'han quedat al pur àmbit local, i després temes com, per exemple, a Morella sabeu que per raons climatològiques, pues, tot i de les conserves consistents, pues és tradicional, no? Bueno, pues a Morella trobarem un productor molt xicotet que havia recuperat les receptes de la seva iaia, les havia trobades a un caixó, i això és verídic. I els digué, bueno, i això podíem produir, això podíem, anem a provar-ho, per vendre la tendeta de no sé què. I, bueno, fa uns productes extraordinaris. Un mousse de carxofa de Benicarló. Extraordinari que només es fa a Morella.
Escolta, que quasi és l'hora de dinar, se'ns està fent sí. La boca aigua.
Sí, i això que no hem arribat a les postres.
La veritat és que sí, i casos d'aixòs... Casos d'aixòs hi ha molts de veure com pues, l'embotit de d'Ontinyent, o l'embotit de Requena, encara que de Requena és més conegut. Bueno, pues, és difícil de trobar. És que vas al mercat central i en trobes. Però, clar, este país no és la ciutat de València, ni este país és el mercat central.
Ni tot el món de la ciutat de València pot anar al mercat central.
Exactament,
tampoc, perquè també té uns horaris prou restringits.
Exactament, no? I això és un poc la història, no? Vull dir, tractar de recuperar allò tradicional, tractar de tot allò innovador que fem com, com a valencians que hi ha moltes coses innovadores. Ahir anarem a la presentació d'un vi que es pot utilitzar un 100% del vi. Des del tapó de suro fins a la botella, fins a les etiquetes, tot és reutilitzable. Bueno, pues és innovador. Bueno, pues també volem aquest tipus de productes, no? Perquè el caràcter innovador dels valencians ens ha marcat com a poble sempre, no?
Sí, sí. Molt bé. Bé, quan ens adonem de la importància que té avui dia en la nostra societat i en les nostres vides, tant per al treball com per a l'oci, internet, doncs ens podem arribar a sorprendre quan pensem que fa no tants anys ni existia, no? I pensem com ens ho fèiem quan no hi havia internet. Ho dic perquè aquest fet que internet sigui relativament recent pot haver provocat que encara molta gent ho mira amb desconfiança, amb allunyament, no? I concretament el comerç electrònic, la compra a través d'internet, molta gent ho veu amb por, fins i tot, no? De quina manera vosaltres garantiu la seguretat i la confidencialitat per a superar totes aquestes pors o aquestes prevencions?
Pues mira, fou un dels temes fonamentals en la construcció del projecte. De quina forma seríem capaços de garantir que el client pues no tinguera cap mena de por a l'hora de comprar a través d'internet. I farem pues, allò més còmode, si vols, no? Que és deixar de mans de l'entitat bancària la seguretat. Dit d'una altra forma, nosaltres no tenim cap dada de l'usuari, de ningú tipus. Només tenim les dades pròpies de les comandes que ens fan. Mm-hmm. Però totes les dades privades o totes les dades més sensibles cauen en el servidor de l'entitat bancària, que és la que garanteix 100% que això queda on ha de quedar. Avui en dia, ho és a Terra Valenciana, comprar és tan segur com treure diners d'un caixer automàtic.
Mm-hmm. O pagar en una botiga
o pagar una botiga a través de la targeta. Exactament el mateix. Mm-hmm. Exactament el mateix. És un TPV virtual que gestiona 100% l'entitat bancària. Mm-hmm. I nosaltres no administrem cap dada de l'usuari.
Bé, Pere, després del que estàs comentant-nos, jo trobo que ja tenim eixa part clara. Aleshores, el que voldríem saber és la política que teniu per tal de lliurar els productes i si es poden fer canvis i devolucions, perquè jo crec que la comanda, per la meva banda, eixa torró de taronja i el vi de taronja, a mi ja m'està cridant molt l'atenció i no n'he trobat en guany de torró de taronja i la meva germana li apanya munt, així que... Vull saber com està, quants dies tardarà a arribar el producte.
24 hores.
24 hores?
24 hores.
Demà te'l menges ja.
Tenim torró de taronges. Més, mira, tenim un paquet, diguem-ne, uh-huh, que es diu Tot Taronja, uh-huh, que té 7-8 productes relacionats amb la taronja. I ja has mencionat dos que són molt curiosos. El torró de taronja, dius, bueno, la gent sap que existeix? No tant. No tant,
eh? Jo sols les havia vist d'una marca concreta i l'han retirat. Ja, sí? No, este any, en una superfície que tots hi anem normalment, sí, ja l'han retirat. I estava bastant bé, estava bastant
pues
bé.
Doncs el que nosaltres tenim és de casinos. Uh-huh. Per cert, localitat del Camp de Túria, ben poc coneguda, uh-huh, pels torrons, més per les peladilles, però no, uh-huh, tant pels torrons, i que fan uns torrons magnífics. I altre que has comentat que és molt curiós, que és el vi de taronja. Uh-huh. Nosaltres, jo recordo perfectament el dia que farem la cata, perquè he de dir-vos que hem procurat catar tots els productes que tenim en catàleg. Vull dir, jo crec que és fonamental tastar-los, uh-huh, i és fonamental pues, veure com senten. I, uh-huh,
per a generar la confiança en el client.
Absolutament. Primer he de saber com és el producte, no? I este vi és concretament d'un xicotet celler d'Altea. I anàrem a veure com una visita a la fàbrica, té una fàbrica molt menuda, i veiem com s'elabora, i és espectacular veure com un vi, i no em pregunteu més des del punt de vista tècnic perquè no sabria explicar-vos, es fa amb suc natural de taronges exprimides. Mm-hmm. Vull dir, és una meravella veure com de la taronja que tantes alegries ha donat al poble valencià, que avui està francament devaluada, pues, podem fer un vi, jo te recomano que el tastes,
sí,
impressionant, ben fresquet, és una autèntica meravella.
Quin color té el vidre taronja? Ho estic intentant imaginar i no...
Pues tarongeta.
És de color taronja. La botella és elegantíssima.
Sí, la botella és molt elegant.
La fitxa tècnica en sí. La pàgina, que després ens ho diràs perquè la pàgina està molt bé, sí. I la fitxa tècnica ho explica tot i és una botella molt elegant i la veritat és molt, un regal molt bonic.
Sí, que tenim. Hi ha el vi negre, el vi blanc, el vi rosat i el vi taronja. Molt bé.
I ara, bueno, i parlant de vins, també este mateix productor té un vi de Nispro. Que és una passada. És una passada. Jo, permetiu-me que parli des de la passió d'haver-ho tastat i d'haver-ho sentit, perquè crec que estos sabors són francament extraordinaris. No? I, bueno, i el tema de les misteles també, que si voleu comentem que hem descobert. Jo, el tema de les misteles, bueno, la mistela sí, la mistela de Turís, la mistela de la Marina, però tenim un proveïdor a Saló, la Marina, que fa unes misteles...
Aquestes les he provades jo.
Espectaculars.
Ja tenim dos clients, així.
Una mistela que es diu Riu Rau, que diuen, i jo dono fe, que pot ser siga la millor mistela que s'ha fet mai, que és espectacular. Eh? És un, no és un producte barat, però és francament espectacular. I quan anarem a Vorels, este país és molt paradoxal en moltes coses, però també en estes, no? I vegem, estàvem a la bodega i estàvem parlant en el xicón d'allà i veiem com entrava un munt de gent i entrava un munt de gent en garrafes i eren clients alemanys i anglesos que diàriament van a reposar la seva marraixa de mistela. I la mistela és la seva beguda central. Dius, però com pot ser això? No, la mistela és la beguda nacional dels anglesos i alemanys que viuen a la Marina.
No.
Per damunt...
De... Se n'oblida de la cervesa i d'altres.
Absolutament, però molt per damunt del consum que els propis valencians i els propis habitants de la Marina en fan de la mistela.
Sí,
no? Dius, bueno, són coses... que són espectaculars, però que són reals. No?
Però és que esta gent de Xaló s'ha fet unes bones campanyes, també. Vull dir, ells, quan jo he anat, a banda de que tenen el rastro, tenen un mercat que organitzen els dissabtes, també s'ho han organitzat molt bé, perquè fan degustació de vins, misteles i de tot. I clar, la gent ho prova i després compra. Saps? I ho tenen molt ben organitzat. A mi em sembla fantàstic.
La difusió és sempre a través de la degustació, sí. I és quan realment...
I vull dir, tampoc és campanya publicitària, diguem-ne, és de boca a boca, no?
Absolutament.
Que va allí. I, no sé, em sembla molt bé. I això de la taronja a mi m'ha impactat. La veritat és que seria molt interessant, perquè així a veure si els pobres agricultors s'animen un poquet, perquè estan deixant tot el pedre perquè no hi ha eixida de cap manera.
Completament, completament cert. Completament
i si
cert.
Es fan productes d'aquest estil, doncs mira, ja hi ha una altra eixida, no?
Sí, perquè eixe vi, jo de veritat, jo sé que m'ha cridat molt l'atenció perquè m'està fent una onyada aquests dies, sí. I ara hem tornat a veure per si havíeu canviat els productes que oferíeu, i la veritat, he llegit la fitxa tècnica i jo dic, ostres, això deu ser una meravella. I el torró... El torró no m'ho heu dit perquè Toni ja ha dit que estem a punt de dinar, però el torró fa una pinta de taronja, bueno, és una cosa
pues sí,
excel·lent.
Vos recomano que ho tasteu, vos recomano que ho tasteu.
I Pere, en aquesta època de l'any, aquestes dates així prena de l'any, que és que la gent se suposa que s'anima molt a eixir de casa i a comprar, o a comprar des de casa, no? Es nota un increment de les vendes?
Sense dubte. Jo crec que la estacionalitat d'este negoci és òbvia, no? La campanya de Nadal és una campanya forta, crec que per l'experiència que tenim és la més forta de l'any, i la tendència bàsica és a consumir productes nadalencs. Pues cava, un bon cava valencià, que per cert també trencarem una llança en favor del cava valencià, que malgrat que té restriccions de denominació d'origen, sabeu que només Requena pot fabricar cava, no sé massa bé per quina raó, fa uns caves extraordinaris. I creiem que a l'altura dels caves que es produeixen a Catalunya, creiem que es fa molt bon producte. Torrons, per suposat, tot el que són polvorons i pastissers de gema torrada, coses d'estes que són pues típiques del Nadal. Mm. Això és el que la gent sol demanar, també vins. La gent, jo crec que el tema del vi, i crec que s'ha fet una bona feina. El vi valencià és un vi de prestigi i cada volta més. No estem a l'altura d'altres denominacions d'origen, però creiem que el vi valencià s'ha fet un lloquet i la gent està consumint cada volta més vi. També assenyalar que nosaltres no tenim vins convencionals, no anem a vins, diguem-ne, de que pots trobar en qualsevol lloc. Anem a vins una miqueta més específics, vins una miqueta més curiosos, difícils de trobar, un poc per lo que parlàvem abans, no? Perquè Terra Valenciana pretén ser això, un lloc on pugues trobar productes valencians, però difícils de trobar i que tenen un àmbit pues, més reduït, no?
I ara, per exemple, quin és el lloc més llunyà o més estrany des d'on us han fet comandes?
Pues mira, Latinoamèrica, l'estat espanyol, pues, bàsicament totes les comunitats autònomes, Europa, França, Itàlia, Anglaterra. Vull dir, ens estem trobant en dos perfils diferents. El valencià que viu fora, que jo per l'experiència que he tingut com a valencià que ha estat fora molt de temps, és un perfil molt sensible al producte valencià. Quan estàs fora te tornes un ploró important. Vos ho dic sincerament,
trobes a faltar la paella, l'orxata,
sí, i te trobes, per casualitats de la vida, te trobes algun valencià, no sé, a Buenos Aires, que em passa alguna volta i tens la llàgrima fàcil. És una cosa espectacular, no? Jo ho he viscut en cara pròpia, però també pues, eres molt més sensible a coses a les que no pots accedir, òbviament, no? Que és a un producte valencià. I això seria el perfil 1, i per altra el perfil 2, que és el perfil gourmet, que és el perfil de gent que li agrada lo bo, siga d'on siga. Mm-hmm. Igual compra un bon producte gallec que un bon producte basc, que un bon producte català, que un bon producte valencià. I també volem articular un discurs específic per a aquest tipus de gent, perquè això, diguem-ne, ens col·loca en els bons productes d'on siguen, vull dir, sense cap nacionalitat i sense cap localització. I això jo creiem que és molt bo per al producte valencià, no? I la internacionalització, i que tot el món sàpiga que així es fan bons productes i que molts d'ells són únics. Uh-huh.
Doncs trobo que ahí replegaríem la idea de sou competitius, no? Seria eixa la idea. I ara ens agradaria preguntar-te, hi ha molta competència en aquest sector? Hi ha competència? Abans parlant de si hi havia competència amb la tenda física, però sí, n'hi ha, o com és això?
Hem sigut pioners.
Sou pioners.
Bé, cert que han naixit alguna competència, pues que tracta un poc de situar-se en el mateix plànol que Terra Valenciana, però creiem que és molt positiu que hàgim encetat en certa mida, i molta gent ens ha dit allò, però si tot està inventat, però com heu trobat?
Bueno, no tot està inventat.
I escolta,
perquè hi ha una diferència entre la invenció i la innovació.
Sí, exacte.
Molt gran.
Exactament.
Molt gran, és que és això el que estàs dient.
Exactament, no? I bueno, hi ha gent que s'ha sumat a un poc al producte valencià i ho agraïm. Creiem que n'hi ha mercat per a tots. De fet, fins i tot hem notat, no és causa-efecte Terra Valenciana, hem notat que institucionalment, a nivell, sobretot a nivell local, hi ha molts ajuntaments que han fet campanyes de Nadal promoguent el consum de productes valencians. De fet, passejant per Torrent, l'altre dia em vas trobar en un cartell impressionant que posava Nadal consumir productes valencians. Mm-hmm. Que creiem que si humilment contribuïm a que tot això vagi sent, serà fantàstic. Espai, comercialment parlant, ja per a tothom, que ja per a tots. O sigui, aquí la competència benvinguda siga. Tractarem de fer-ho millor que la competència.
Per descomptat.
D'això es tracta, com tots. No?
I tant, que sí, i tant.
I teniu pensat introduir també entre la vostra gamma de productes alguns que no siguin típicament valencians?
Bé, ahir, això és una pregunta de fons, perquè era un debat filosòfic ineludible en el projecte, no? Productes típics valencians o productes valencians. Perquè, clar, pot ser un producte valencià, però no típic.
Exacte.
Decidirem explorar les dues vies. És dir, un producte valencià, com un vi de taronja, que comentàvem abans, pues un vi de taronja, diguem-ne, no és típic valencià. No és que estem prenent vi de taronja des de fa 100 anys, però és un producte valencià innovador. I per això decidirem apostar per les dues vides, per la innovació, pels productes valencians que són extraordinaris i que mereixen ser coneguts al món,
i
per la tradició. Vos he de contar un cas que no hem tingut temps material perquè se'ns ha tirat amunt, no? Però una de les primeres coses que farem va ser, diguem, bueno, volem posar per als nanos opcions per a regalar per als nanos, no? Diguem, bueno, a banda de la literatura, què podríem fer? I ens reunirem en la Federació de Jocs Tradicionals, que són uns valents que vos recomana que un dia porteu perquè vos encantarà, que lluiten per la recuperació de les birles, dels jocs tradicionals valencians, del piquipala, de coses d'aquest tipus, amb totes les dificultats que vos pugueu imaginar. Bueno, pues decidirem incloure aquest tipus de regals per als nanos. Escolta, si vols que el teu nano faci esport o faci jocs que comporten socialització, que comporten competitivitat i no sé què millor que els jocs tradicionals. Bueno, pues ara a gener inclourem aquests regals per als nanos, que li puguis comprar a un nano valencià unes birles. És impossible trobar-les en cap de lloc perquè les fan baix demanda. Entonces, bueno, pues dignificar totes aquestes coses que s'han perdut quasi definitivament, no? Al panorama valencià, i això també volem recuperar, no? Més enllà de la gastronomia, diguem-ne, que és l'epicentre de terra valencià, no?
Pere, hem vist també que disposeu de perfil en Facebook. Les xarxes socials, quina repercussió tenen a l'hora d'arribar al client?
Pues te diré que moltíssima. Són una eina molt útil. Però també diré a continuació, i això per a mi és un discurs menys popular, que l'esclat de les xarxes socials no és el que es diu. Allò de que llances un missatge a Twitter i arriba a 10.000 persones, que tot això jo crec que és un poc la ciència-ficció que hi ha al voltant de les xarxes socials. Vos ho dic perquè per a una empresa com la nostra, menudeta, que està començant, el creixement de les xarxes socials és lent, molt lent. No és una propagació en cadena, com molta gent diu, no, Facebook és un multiplicador d'oportunitats. És una eina indispensable, però encara no és, com a mínim per a les xicotetes empreses, per a la PYME, encara no és la ferramenta que ha de ser. Per altra banda, és una ferramenta, no ho oblidem, pensada per a la gent i no tant per a les empreses. Encara li falta pues, certa adequació, diguem-ne, que estiga més adaptada a les necessitats d'una empresa, que siga més útil, no? I per altra banda també corres el perill de cansar a la gent. Realment les eines, les xarxes socials són desgastadores, sobretot un Facebook on tens un mur que va passant permanentment, va passant, és una pluja permanent de dades, de links, d'informació, que clar, estàs competint en tota la informació que allà es destila, des de l'amic que penja el link del seu blog fins a l'amic o l'amiga que diu que se n'ha anat al cinema esta vesprada a veure no sé quina pel·lícula. El teu missatge està competint en tot això i és complicat, és complicat fer-se lloc, és complicat ser visible, bàsicament, però sense dubte ja que estar, hi estem i continuarem estant.
Molt bé, gràcies Pere. Ara ens agradaria que ens digueres l'adreça on els nostres oients poden fer-vos comandes per ara per a aquestes dates.
Pues l'adreça és www.terravalenciana.com. Terra Valenciana, pensem que fou un encert perquè creiem que és lo suficientment explícit com per a que les gent se'n recordi nosaltres dient no, Terra Valenciana, bueno, pues, terravalenciana.com. Crec que trobaran una web fàcil, senzilla. Si volen comprar en valencià poden fer-ho, cosa que avui en dia encara no és normalitat, no és usual. I creiem que té tot un món per descobrir de productes i possibilitats, tant per a regal com per a l'autoconsum, no? Jo convide a que proven, a que proveu, a que ens proveu i que ens suggeriu pues, altres millores que cregueu perquè les durem a cap, no? Només això.
Ens has fet ganes de provar i de tastar.
Exacte.
I jo un suggeriment, pastissers de moniato de pasta d'ametlla.
Perfecte, això...
I coques cristines en Montcales fan molt bones.
Pues mira, això anem ara sobretot quan vinga la Pasqua, tot això, pues tindrem arnadí, tindrem pastissers
de moniato... Braços de gitano, a la font es feien molt bons.
Tot això. I també donar-vos una primícia, no? Volem a principis d'any clavar-nos en el món complex del fresc. Anem a tenir a disposició de tot aquell que vulgui tastar-ho, fruita de temporada, verdura de temporada, anem a tenir també derivats de la llet frescos, cuallaes, requesons, coses similars que són difícils de trobar, i anem a permetre que la gent subscrisca, ampliar una subscripció setmanal on li portem un basquet en el seu consum setmanal de productes valencians. Verdura, fruita, mermelades, lactis, qualsevol cosa que estime, podrà fer la seva cistella de la compra i setmanalment li la portarà a Terra Valenciana a casa per a que faci el seu consum.
I ho tenen a casa en 24 hores.
En 24 hores.
Molt bé.
Doncs... es considera molt positivament tot això, eh?
I tant, i tant. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A continuació, colpejarem fort amb una cançó del grup Pegolí que es formà l'any 1999.
Un vi pujó una senda del poble a la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. Ja no queden raboses ni llops, ni escatassancs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Un vi pujó una senda del poble a la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. I ja no veuen amorats per racons, ni sibarites del cannabis tampoc. Ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca. Com es camina, més renega de la vida i blasfema i se'n recorda de la guerra. Els camins de pols, xeringues i preguntes, els barrancs es trenquen i els ullals desapareixen i els marges ploren, les pedres ploren. Dos pous s'han farcit de sal i els diners s'han canviat de mans i els marges ploren i els fills se'n van del poble. We'll be right back.
tindrem fidels a aquest poble.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Colpeja fort de la gossa sorda, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules celler i torró, que estan relacionades amb el tema que ha tractat avui el nostre convidat Pere Palès al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que tot seguit ens llis, Toni.
Per Nadal sempre anem a un celler en què elaboren artesanalment el vi de taronja. Quin gaudi poder assaborir-lo. El torró de taronja que em vas regalar és un dels més bons que he tastat. M'has de dir quina és la botiga en línia en què el vas comprar.
Quant a la paraula celler, ve del llatí celarium, que significa rebost. Aquest mot es refereix al local on són elaborades i sotmeses a envelliment o a maduració les begudes alcohòliques fermentades. També es pot referir al petit local subterrani d'una casa on se sol guardar vi i menjar. Finalment, també s'anomena celler la botiga on se solen vendre vins i altres begudes. Hem de recordar que no hem d'usar la paraula bodega per tal de referir-nos a qualsevol d'aquests significats. Recordeu que la paraula bodega s'usa quan ens referim a l'espai tancat situat sota la coberta superior que hi ha als vaixells mercants i que es destina al transport de la càrrega. Pel que fa a la paraula torró, és d'origen incert, probablement derivat de torrar amb el sufix o, que indica acció. Pot ser també derivat de terra, en el sentit de terrós, per comparació amb un conglomerat de terra que dona en valencià antic terró, terronet, amb assimilació de la E a la O afavorida pel verb torrar. A hores d'ara tots sabeu massa bé què és el torró, però per si de cas us recordem que és una massa feta d'ametles o altres fruites seques i mel o sucre, o també de rovell d'ou, coco, fruita confitada o xocolata i presentada normalment en taules o barres rectangulars. No us ve de gana menjar-se'n un trosset ja? Bé, fixeu-vos que escriurem la primera síl·laba de la paraula torró amb la vocal O i no amb la vocal U com ho fem en castellà. I ara, per acabar de millorar el llenguatge, us demanem que penseu per què diem la dita que Toni tot seguit ens llitja. Toni?
Després d'aquest dinar tan bo, de segur que tenim bones idees per al nou projecte. I és que ja se sap, a millor aliment, millor pensament.
Amb aquesta dita, a millor aliment, millor pensament, volem dir que tothom pensa millor amb la panxa plena. Així que aquestes festes, de segur que podeu tenir bons pensaments per a tot l'any.
I ara escoltem Oxigen, una cançó que forma part de l'escena del rock català.
M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment. M'agradaria trepitjar terra en ferm i tu al meu costat. El meu reflex dins dels teus ulls, buits com aparadors. I el silenci ens trenca, m'agradaria poder fer-ho millor. I reboto, i no et trobo a prop. Tu sempre has esperat alguna senyal observant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat el grup de Manresa Gossos, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. Després de visitar Morella, Sant Mateu i Peníscola, el nostre recorregut per les més importants ciutats històriques valencianes, de la mà de Joan Fuster, ens porta avui fins a Sagunt i el seu castell. Toni?
Almenys des del temps dels ibers va existir una fortificació dalt del turó saguntí. Certament, dominant la via del litoral, les seues possibilitats ofensives i zeladores resultaven molt considerables. D'ací que el lloc fora desitjat per tots els conqueridors i els bàndols armats que creuaren aquestes terres. La seva mesonada efemèrides és ben coneguda. L'any 219, Sagunt, aliada a les hores de Roma, va aguantar un tenaç atac del cartaginès Anníbal. En els 8 mesos que va durar el setge, Roma no es preocupà ni poc ni molt d'ajudar la fidelitat dels seus amics, i aquests, ho conten Polibi i Titus Livi en el més sonor dels llatins, preferiren una espècie de suïcidi col·lectiu abans que caure en mans del cabdill púnic, el qual, pot ser, si se li haguessin rendit, tampoc no els hauria concedit millor sort. Els saguntins calaren foc a la seva ciutat i es llançaren a les flames. El fet, que ha estat qualificat d'heroic per patriotes de totes les tendències i ha tingut una gran posteritat en les arengues castrenses i en els discursos de jocs florals, serví com a casus belli per a l'esclat de la Segona Guerra Púnica, en la qual Roma i Cartago es disputaren l'hegemonia damunt la Mediterrània. Durant l'edat mitjana, Sagunt, que els àrabs anomenaren Murbiter i els cristians Morvedre, va continuar sent objecte d'arrogants episodis militars i polítics, però sense que, per sort, en cap cas igualaren en sublimitat la gesta antiga. L'últim esdeveniment gruixut que va sofrir Sagunt fou el setge que el 1811 li va posar el mariscal de Napoleó, Suchet. Més tard, encara que això ja era pura comèdia, el 1874 el general Martínez Campos concentrava així les seues tropes i davant la perplexitat dels reclutes va proclamar rei d'Espanya el fill d'Isabel II. La monarquia d'Alfons XII i Alfons XIII va ser de vegades anomenada la monarquia de Sagunt. De Sagunt, insistim-hi, perquè el 1868 el govern havia tornat a Morvedre i ha castellanitzat en Murviedro el nom immortal i la ciutat s'anomenava de nou Sagunt, o oficialment Sagunto. El castell de Sagunt té gairebé 800 metres de llarg. Els arqueòlegs distingeixen els diversos estrats de la seva obra, ibèric, romà, àrab, etc. Però les muralles i les torres que resisteixen amb major energia són les de la baixa edat mitjana i fins i tot de temps més moderns. Vist des de lluny, el castell de Sagunt és dels imponents i egregis del país. Situats en qualsevol de les seues places, podem contemplar l'estupenda i variada gràcia d'un extens paisatge, les muntanyes pròximes, les valls fèrtils, la planícia d'Horta i de Taronger, el Mediterrani, València en la llunyania i el poble acollit a la seva ombra.
I la pregunta d'aquesta setmana, avui, ens la farà Debbie.
Molt bé. Tal com ens explica Joan Fuster en aquest fragment del seu llibre de l'any 1962, Viatge pel País Valencià, un testimoni de la llarga història de Sagunt és el fet que aquesta ciutat ha portat, al llarg de la història, diversos noms. El de Sagunt o Saguntum sembla que li posaren els romans després de derrotar els cartaginesos en la Segona Guerra Púnica i podria tenir l'origen en un topònim més antic encara, Zacansa, el qual els navegants grecs haurien designat el litoral central del Golf de València. El nom de Morvedre sorgia a l'edat mitjana a partir de l'expressió muri veteres, que vol dir els murs vells, i que deu al·ludir a les ruïnes de la Sagunt romana, que al començament de l'edat mitjana feia temps que es trobava completament despoblada. Però el nom més antic de tots deu ser el que portava la ciutat abans de la destrucció per part de l'exèrcit d'Aníbal i que coneixen per les monedes íberes. Podríeu dir-nos quin era el nom ibèric de Sagunt? Repetint la pregunta, podríeu dir-nos quin era el nom ibèric de Sagunt?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta. I el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim,
caf-vera@upvnet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us demanàvem com li deien al metge valencià que va ser rector de la Universitat de València durant els anys de la Segona República, 1932-1934, i que va ser un referent de la cultura progressista al País Valencià. I la resposta correcta ens la dona Debbie.
Es tracta de Joan Baptista Peset i Alexandre, nascut a Godella, l'Horta, l'any 1886. Tant son pare, Vicent Peset i Cervera, com el seu avi, Joan Baptista Peset i Vidal, foren metges i catedràtics de la Universitat de València. Ell mateix arribà a rector d'aquesta institució en la dècada de 1930. També fou director de l'Institut Provincial d'Higiene de València, president de l'Assemblea Mèdica Regional Valenciana i director de la revista Crònica Mèdica. Realitzà importants campanyes contra el tifus a Sevilla i València i inventà un tractament de la meningitis purulenta. Fou candidat per Izquierda Republicana a les eleccions de diputats de 1936, en les quals aconseguí el major nombre de vots entre els presentats per la circumscripció de València. Durant la Guerra Civil s'ocupà de l'organització d'hospitals i estudià els resultats de la situació bèl·lica en les conductes individuals. Passà a França amb les Corts de la República, però volgué tornar a València. Llavors fou detingut, condemnat a mort i finalment afusellat pel nou règim franquista. L'any que ve s'organitzaran diversos homenatges a aquesta important figura de la nostra història, de brillant trajectòria tant científica com cívica, en el 70è aniversari de la seva tràgica i injusta mort.
Aquesta setmana la persona guanyadora és Alba Martínez Marquès. Alba, quan vulgues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. No existeix el Nadal perfecte, tan sols aquell que decidiu crear com a reflex dels valors, dels desitjos i de les tradicions. Tant de bo poguerem posar l'esperit de Nadal en gerros i obrir un gerro cada mes de l'any.